Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Doncs fa 2 minuts, a les 7:28.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és La Terra és Plana, ja ho sabeu, cada diumenge a l'hora que surt el sol, mai més ben dit, perquè fa tot just 2 minuts que està començant el salt vol. Parlem d'astronomia, de física, de química, mirem cap al cel, mirem les partícules i a vegades també ens mirem a nosaltres mateixos. Avui ho fem des d'una perspectiva del temps. Mirem enrere per entendre d'on venim, on anem i... com sovint diem en aquest espai, arribem a aquella conclusió de dir que no som res. Joan Anton, avui l'Homo sapiens.
Sí, avui el dediquem a l'Homo sapiens, la nostra espècie. Deies, ens mirem al melic, de tant en tant va bé, per agafar aquestes lliçons d'humilitat, que són molt importants.
De seguida, quan som petits, aprenem que l'Homo sapiens va arribar després que hi haguessin molts homos.
Ah, sí? Però tu per què t'has educat? Perquè ets molt més jove, però jo quan estudiava, jo no estudiava exactament això. No se sabia que hi havia hagut tants homos. Sí que se sabia que la nostra espècie venia del nostre gènere... que sí que els homínins, que ara en parlarem, que és un gènere que hi ha hagut moltes espècies, però no es tenia clar la línia evolutiva i tampoc no, el que no es tenia clar és que l'Homo sapiens, nosaltres, haguéssim conviscut en altres espècies d'homos en el mateix temps. Això jo ho trobo apassionant. Fixa't, l'Homo sapiens avui és l'única espècie supervivent del que anomenem el gènere Homo, però ara en dèiem n'hi ha hagut d'altres. Hi ha hagut, mira, els vaig a llegir perquè n'hi ha diversos, l'Homo habilis, el Nadeli, l'Homo rudolfensis, l'Homo erectus, l'Homo ergaster, l'Homo heidelbergensis, els denisovans, l'Homo floresiensis, els famosos neandertals... T'haig de dir que, però, totes aquestes espècies no estan del tot acceptades per tota la comunitat científica. Encara hi ha discussions de si algun d'ells els hem de considerar espècie o estan encabudes dintre d'una altra. El que sí que sabem és que a l'Homo sapiens nosaltres som l'única espècie que ha sobreviscut d'aquest gènere Homo. I també divertit és que no tenim consensuat a nivell científic encara què és dir, quines són les regles, com si un més un fos dos, que han de definir si un restes, per exemple, que trobem, pertanyen a una espècie ja coneguda o hem de crear una altra espècie per denominar-la. No hi ha una regla matemàtica, llavors aquí també hi ha molta discussió en l'entorn científic, com dèiem abans, si determinats aquests homos que abans he dit són categories d'espècies per ells mateixos o bé són diversitat dins d'una altra espècie que ja es coneixia.
Apuntaves una cosa, i és que aquests homos en algunes èpoques van conviure entre ells.
És
això
brutal.
No ho teníem gaire clar fins fa poc, no?
Correcte. Pensàvem que tot això era com una escala, no? És dir, primer
que un dia en neix un de nou i a partir d'aquí es queda...
Clar, i de sobte els altres ja han desaparegut. I no, la lògica ja ens diu que no podia ser així. I avui tenim proves de que no va ser així. I això és el que abans et deia, ho trobo espectacular imaginar-se que aquest planeta ha estat habitat en el mateix moment per diferents espècies d'aquest gènere que anomenem Homo. Per exemple, l'Homo sapiens, nosaltres vam coincidir amb els neandertals, bàsicament a Europa, i amb els denisovans, bàsicament a Àsia. I a més, sabem que, després en parlarem si vols, que hi ha hagut hibridació. És a dir, que hi va haver relacions entre aquestes espècies i que van néixer éssers on el seu ADN era una combinació d'aquestes espècies.
Clar, tot això hi ha gent que encara no s'ho creu del tot, eh?
És que, clar...
Vull dir, aquest espai es diu La Terra és Plana des de fa 5 temporades per alguna cosa.
Uh-huh.
Aleshores, s'ha demostrat, i això sí que ho sabem de fa més temps, que venim dels micos, i de fet és l'espècie en què ens assemblem més, no?
Sí, això a Darwin li va costar, com ja en vam parlar en el seu moment, molta mofa i, pobra, molta persecució per part de l'estament científic ortodox que hi havia en aquell moment, perquè acceptar això sembla com, no?, que venim dels micos sembla molt dur, però és així. Fixa-t'hi, l'espècie viva més similar, ara ho deies, a nosaltres, són els ximpancers. Abans, això se sabia per aspectes morfològics. És a dir, els científics miraven espècies, les comparaven des del punt de vista de com eren els cossos i acabaven decidint quines s'assemblaven més. Clar, nosaltres ens assemblem més a un mico que a un peix. Això està clar. Però avui tenim una eina potentíssima per poder certificar això, que és l'anàlisi de l'ADN. A l'ADN ens diu realment a quines espècies ens assemblem més i aquí és on detenim detecten que el 99%, 99% del nostre ADN humà és clavat a l'ADN d'un ximpanzé. Com et deia, l'espècie animal més similar a nosaltres. I també sabem, gràcies a l'ADN, que fa aproximadament uns 7-8 milions d'anys, ximpanzés i nosaltres vam compartir un ancestre comú. Ah, és brutal, això. Mm.
Clar, tot aquest procés evolutiu, Joan Anton, pel que hem passat des d'aleshores, és complex, bastant més complex del que ens pot semblar a primera vista.
Sí, això és el que dèiem abans. Durant temps es va pensar que l'evolució era com una mena d'escala, primer una espècie que donava pas a una altra, i a una altra, i a una altra. Després vam aprendre que potser no era tant una escala, sinó que era un arbre on hi havia branques que es desenvolupaven en paral·lel en el mateix moment, i avui encara creiem que l'escenari és més complex. Hi ha alguns autors que fan una comparativa que em va agradar molt quan la vaig llegir, que és com si fos una glacera que es va desgelant i crea uns rierols que baixen la muntanya i van a petar a un llac. El llac som nosaltres, és l'Homo sapiens. I al final, quan estudies el llac, t'adones que és una contribució alhora, en paral·lel, de diferents rierols. Alguns no han anat a petar al llac i, per tant, aquests no han contribuït a tu, però altres sí que hi han contribuït. Per tant, no només és un arbre i tu ets una branqueta de l'arbre, sinó que hi ha hagut diverses branquetes que han contribuït a que avui l'Homo sapiens sigui com és. Mm.
Clar, tenint en compte tot això que ens expliques, quin és l'origen de la nostra branca evolutiva de l'Homo sapiens?
Clar, fixa-t'hi, els fòssils més antics d'homínins, ara terminologia, mira, homínins és el terme que emprem avui per designar les espècies bípedes, és a dir, que ens movem sobre dos cames, que es van desenvolupar després de que ens separéssim dels ximpanzés. I perquè abans això li dèiem homínids, fa molts anys en això se li deien homínids, però avui no, els homínids avui reserva la paraula per referir-nos col·lectivament als grans simis. Per tant, homínins és el que ens tocaria a nosaltres. Doncs tenim fòssils d'espècies que es deien, per exemple, el Sahelanthropus chadensis, de fa 6-7 milions d'anys, l'Orrorintogensensis, de 6 milions d'anys, que sabem que són espècies que es movien amb dues cames. Aquestes espècies després van anar donant pas, com dèiem abans, a altres rierols, altres espècies que es van desenvolupar a l'Ardipithecus cadava, al Ramidus, de 5-6 milions d'anys, tot el grup, que això ens sona més dels Australopithecus, format per 6 espècies entre 5 i 3 milions d'anys, els Paranthropus, formats per dues espècies fa 2 milions d'anys, i finalment els Homos, que abans ho dèiem, format per entre 8 i 10 espècies, en funció de la discussió i dels grups de científics, a partir d'uns 2,5 milions d'anys. Com dèiem abans, és molt complicat tirar enrere i saber quins d'aquests rierols van acabar contribuint a que l'Homo sapiens avui pogués estar aquí. Però hi ha un cert consens que el nostre avantpassat més immediat va ser l'Homo heidelbergensis, que és una espècie que es va estendre per Àfrica, Europa i Àsia i que va donar lloc als neandertals i a nosaltres, val? A diferència del que abans es pensava, hi havia gent que pensava que veníem dels neandertals. Doncs no, la branca dels neandertals es va extingir i nosaltres som una branca paral·lela.
I una altra de les coses que sabem del cert és que tot això, tota la humanitat, va començar en un lloc molt concret del planeta, que ara és un continent i és l'Àfrica.
Sí, i a més ho va fer per dues vegades grans o importants, que a nosaltres són les que ens interessa. Primer, el bressol de la humanitat és Àfrica. Allà és on van aparèixer els homínins, eh? Tot això que ara t'he explicat, aquestes espècies que es van separar dels ximpanzés fa uns 7-8 milions d'anys. Però també a l'Homo sapiens, avui ho sabem, també vam aparèixer a Àfrica. Això és brutal, perquè abans hi havia altres hipòtesis en què l'Homo sapiens podíem haver evolucionat a altres regions, no? Donat que els homínins ja havien colonitzat, van sortir d'Àfrica fa molt de temps, i havien colonitzat Europa, i havien colonitzat Àsia, i havien colonitzat Oceania. Però és que l'Homo sapiens va continuar sortint després de totes aquestes colonitzacions, la nostra espècie va sortir d'Àfrica. Això ho sabem, novament, gràcies a l'ADN. Quan hem estudiat l'ADN de les poblacions africanes, hem detectat que és l'ADN humà més divers, que més variació, varietat té. I això vol dir que porta més temps al mercat, aquest ADN. Vull dir que porta més temps evolutiu. La nostra espècie avui sabem que va aparèixer a Àfrica fa 300.000 anys, l'Homo sapiens.
El que no tenim tan clar, però, és el color de la pell d'aquells nostres avantpassats, no? Perquè ens hem acostumat a veure que tots eren de pell blanca, però precisament no anava per aquí la cosa.
No, això em fa gràcia per destrossar, i m'agrada fer-ho, aquesta imatge clàssica en què es veu, tots l'hem vista, un mico que va evolucionant i es va posant dret i finalment dona lloc a un humà que és de raça blanca. No, 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 no. Que quedi clar que avui la teoria més acceptada per la ciència és que la nostra raça era de pell negra, perquè ens vam desenvolupar a l'Àfrica i la pell negra dona una protecció natural per la radiació del sol, pels rajos ultraviolats. Per tant, teníem els nostres avantpassats, l'Homo sapiens va aparèixer amb pell negra, vam començar a colonitzar aquest planeta amb pell negra i, de fet, les diferents tonalitats de pell altres que hem tingut, que ara ja serien un invent més o menys modern de l'evolució.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana, parlant de l'origen de tot plegat, en aquest cas de l'espècie humana, concretament de l'Homo sapiens. Tot comença a l'Àfrica, però mica en mica ens anem espavilant, movent i expandint. Com ho vam fer i com ens vam expandir i cap on vam anar primer?
Això és un procés de migració gradual, molt lent i gradual, que es va desenvolupar durant desenes de milers d'anys. Hi ha restes, per exemple, que indiquen que la colonització d'Àsia per part de l'Homo sapiens, perquè t'haig de dir, ja ho he dit abans, que hi havia altres espècies d'homínids que habitaven ja Europa i Àsia i Oceania i que havien migrat també d'Àfrica molt de temps abans, però l'Homo sapiens comença a anar cap a Àsia, o almenys tenim restes que indiquen que fa entre 80 i 120.000 anys. A Europa, 50.000 anys, és molt més recent. A Austràlia també fa uns 50.000 anys i finalment a Amèrica entre 15 i 20.000 anys. Clar, quan fas anar la imaginació és brutal pensar com devien ser aquells moviments durant moltes generacions i òbviament no va ser un pas generalitzat que deien, ei, anem-hi, no? Sinó que eren famílies i grups, devien ser famílies i grups que anaven conquerint territori i anaven ocupant nous territoris amb desaparició de molts d'ells, m'imagino, no? Per catàstrofes, per malalties, segurament diferents intents de moltes generacions i a poc anar conquerint el planeta com hem acabat fent. Mm.
Què vols dir exactament, Joan Anton, amb que tots els humans som extraordinàriament idèntics?
Tu mires dos humans i dius, home, no hi ha dubte de que som completament diferents, però fixa-t'hi, a nivell genètic de l'ADN som còpies clavades. Som de les espècies més clavades, més idèntiques uns dels altres. Dos humans moderns tan sols es diferencien en un 0,1% del nostre ADN. Un ximpanzé té molta més variació genètica que nosaltres. Què indica això? Dues coses. Per un costat, que som una espècie molt jove, l'Homo sapiens, i per tant, que encara no hem acumulat gaires mutacions i gaires variacions genètiques al nostre ADN. Però l'altra cosa superespectacular també és que segurament, molt probablement, la població primera d'Homo sapiens que va començar a migrar i a ocupar territori era molt petita. Eren grups molt petits. Potser l'Homo sapiens va començar sent, quan va haver aquestes migracions, d'unes desenes de milers d'individus. Molt poc. Això és un efecte que es diu en genètica l'efecte fundador, que vol dir que de pocs fundadors, de pocs avantpassats, clar, a l'ADN ja queda molt marcat. Som com còpies, tots molt similars entre nosaltres. Una cosa que podria haver estat catastròfica, perquè en evolució, quan es parla de l'efecte fundador i de poblacions petites, pot haver-hi el perill en què vinguin malalties o vinguin canvis climàtics que t'escombrin i t'eliminin tota l'espècie, tota la població. I mira, no només vam sobreviure, sinó que vam colonitzar el món i aquí som.
Quina part ens queda de Neandertal, Joan Anton?
Un 2%. Tu i jo a l'ADN tenim un 2%. Som euroasiàtics i, per tant, el nostre ADN conté una mica roda dels Neandertals perquè l'Homo sapiens i els Neandertals van coincidir durant uns milers d'anys a Europa i avui sabem qui va haver hibridació.
I sempre fa l'efecte que els humans som l'espècie amb el cervell més gros i per això ens hem acabat desenvolupant com ho hem fet, no?
Sí, en part.
El que passa és que tots aquests homos que ens van precedir, el cap, que no vol dir el cervell, n'hi ha que eren molt més grans, no?
N'hi ha un. Només un. Mira, per exemple, la nostra capacitat cranial és un 300% més grossa que la d'un ximpanzé, un 200% més que la d'un australopitec i un 40% més grossa que un Homo erectus. Per tant, sí, eh? Però hi ha els cranis dels neandertals adults podien arribar a ser un 4% més grossos que els nostres. Per tant, aquí hi ha la petita excepció. I, per cert, com a hipòtesi, es creu que el creixement del cervell evolutivament ha estat possible, entre altres coses, gràcies al canvi de dieta que vam fer. Els primers homínids menjaven llavors, fruites i insectes, però es creu que quan es va començar a menjar carn, que això és una font molt potent de proteïna, el cervell, que és l'òrgan del cos que més energia consumeix, amb diferència, es va poder començar a desenvolupar i fer-se convertir-se en l'òrgan més important del cos. Mm.
Déu-n'hi-do, Joan Anton. Cap on ha d'anar l'Homo sapiens? Vull dir que ha de venir algú al darrere o no?
Clar, no. A veure, evolutivament, ara aquí parlo i si dissentament...
Vull dir que l'Homo erectus també es devia pensar que era l'últim, que era el més desenvolupat de tots.
Sí, jo no sé si ells ho arribaven a pensar, però sí. No, però mira, jo penso que la nova evolució és a l'espai. Que la nova evolució de l'Homo sapiens és quan comencin a néixer Homo sapiens a Mart, amb ciutats i assentaments. Això ho veurem segurament a final d'aquest segle, però això, l'evolució trigarà uns quants milers d'anys. Hi ha autors que pensen que anirà molt ràpid, que en 5-6.000 anys, després que hagin nascut moltes personetes marcianes, l'espècie haurà evolucionat, el nostre cos s'haurà adaptat a unes condicions que són diferents. Ves a saber si en aquell moment es crearà una altra espècie que serà l'Homo sapiens marcià.
I que respirarà sense oxigen?
No, això no. Jo no ho crec. Les ciutats marcianes estaran protegides amb cúpules, amb ciutats que tindran aire respirable. Però sí que és cert que la gravetat marciana és un terç de la de la Terra. Per tant, és normal pensar que el cos es desenvolupi d'una manera diferent al llarg de moltes generacions. Recorda que vam fer un programa la temporada passada que, a més, va aixecar molt d'interès, que va ser el de la reproducció a l'espai.
Sí, sí.
No oblidem que mai encara hem fet cap prova amb un embrió humà a l'espai. Mai encara, que sapiguem, ningú ha quedat embarassat a l'espai. És un tema fascinant, però en algun moment això passarà. I en algun moment això passarà a Mart.
Com t'imagines aquesta vida marciana, Joan Anton?
Clar, jo d'entrada me l'imagino molt condicionat pels projectes de ciutats marcianes que ja s'estan dissenyant.
Com és un projecte de ciutat marciana?
Doncs imagina't, per exemple, una enorme cúpula de vidre, de manera que puguem veure el cel marcià.
És una mica el show de Truman, no?
Sí, sí.
O sigui que és com un plató a part.
Correcte, i tot protegit i tancat allà, i allà hi tenim les nostres cases, i tenim els nostres equips, i tenim els nostres arbres, les nostres mascotes, els nostres conreus, tot això translúcid, aprofitant la llum que ens arriba del sol, però
sí?
Protegits.
Podríem aprofitar la llum del sol?
Absolutament, però protegits de la radiació de l'espai i de la llum ultraviolada del sol, sota aquestes
això
cúpules.
A la Lluna, eh?
No, estava parlant a Mart, perdona.
A Mart.
La Lluna més o menys, però la Lluna, recordem que no hi ha atmosfera. La Lluna, a més, té un sisena part de la gravetat de la Terra, per tant, és més desagradable pensar en la vida a la Lluna que en la vida a Mart. I no oblidem que Mart té una cosa que supera, que fa que sigui objecte d'interès molt més que la Lluna, que és que Mart té molta aigua gelada, molt fàcilment processable per obtenir aigua.
Però això ho van descobrir fa 4 dies.
No, l'aigua gelada fa moltíssim que ho sabem. Sí, això fa moltíssim. I, de fet, abans que enviéssim els robots, ja ho sabíem perquè amb telescopis, en els casquets polars de Mart, es veu el gel, no? El que no tenim clar, i potser és el que et referies, és si en aquest moment hi pot haver aigua líquida sota la superfície. Això encara no n'hem trobat i estem cercant-ne. Però la qüestió que et deia és que Mart té aigua, ni que sigui gelada, i això és bàsic per poder-hi posar ciutats, perquè no pots fer un pont aeri des de la Terra, és inviable, no? A part de caríssim, que porti aigua en allà. I sense aigua, òbviament, no podríem viure. La Lluna apenes té aigua, i si la té, la té, que sí que la té, però la té dins de cràters molt profuns del Pol Sud, que és on justament Artemis 3, la missió tripulada que la NASA enviarà entre 2025 i 2026, aterrarà en allà, perquè els xinesos també ho volen fer, perquè els indis també estan investigant allò. Llavors, el Pol Sud de la Lluna ara s'ha convertit en ostres, anem a veure aquesta aigua, com de fàcil o difícil seria explotable. Però a Mart això és molt més fàcil, tercera part de la gravetat de la Terra, molt més similar a la nostra, llum, atmosfera, tot i que no sigui respirable.
La gravetat, com ho soluciones, això?
No caldria. És el que et dic, és a dir, tu estaries en unes ciutats, qualsevol esforç que tu facis, amb el mateix esforç podràs moure 3 cops més de pes o podràs saltar 3 cops més llarg. Per cert, les màquines també seran 3 vegades més eficients, des d'aquest punt de vista, tot el sentit del món col·locar indústries. Els coets, 3 cops més de pes amb el mateix combustible per enlairar, lloc perfecte per investigar el sistema solar, per explorar el sistema solar. Cura, però, perquè, i ara no voldria acabar així, perquè ara me n'estic adonant, sí, de què em falta, el tema ètic. És a dir, per mi, la gran cosa és com volem fer-ho, això. En nom de qui? I en benefici de qui? Les Nacions Unides van definir, a l'any 67, l'home encara no havia arribat a la Lluna, que a l'espai era pel benefici de tota la humanitat. Ho sabrem fer, això? Ho sabrem fer? Qui arribarà? I en quina bandera? Arribarà en bandera de les Nacions Unides? I quan arribin les empreses privades, com la d'Elon Musk, que volen també fer la seva allà? I quan arribin les empreses mineres? que vulguin explotar els recursos de Mart. Realment ho sabrem fer en benefici de tota la humanitat, l'explotació de l'espai? Oi, quins dubtes més bèsties, quina... Llavors, aquí hi ha la qüestió, com ho farem? I l'altra, i si mai es detectés vida actual a Mart, estem parlant de microorganismes, què hauríem de fer? Hauríem de tancar el planeta i declarar-lo parc nacional i que ningú no hi anés, només que els científics, per estudiar el desenvolupament de la vida? Ho acceptaríem tots, això? Fixa-t'hi quantes incògnites de futur té el tema de l'exploració humana, o diríem la colonització humana de Mart. I finalment, Roger, quant temps trigarà en començar-hi a haver-hi conflictes entre els humans marcians i els humans de la Terra? Perquè ells miraran la Terra i diran, ostres, totes les decisions que afecten a la nostra vida s'estan prenent a un planeta que no he visitat mai, perquè he nascut a Mart, no he visitat mai, i està a desenes de milions de quilòmetres d'on visc jo. Això és just? No hauríem de decidir nosaltres el nostre futur i com explotem aquest planeta a on nosaltres hem nascut? T'imagines tot això?
En parlarem més sovint perquè és interessantíssim al llarg d'aquesta temporada com ens imaginem aquesta vida més enllà del planeta Terra. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
Doncs tenim Saturn visible cap a mitjanit mirant al sud. Està perfecte per la seva observació, ni que sigui en un telescopi petit. Júpiter brilla molt potent més cap a l'est, i encara més cap a l'est, i durant la segona part de la nit, tenim Mart, que anirà guanyant llum durant les setmanes i mesos que venen, i serà un espectacle total el mes de desembre.
Fantàstic, Joan Anton Català. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ara tornem.